Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, un espai d'àmbit de la política local que encetem després del parèntesi de totes aquestes festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, i ho fem amb el torn del Partit Popular després de, bueno, tot aquest període. Hi ha moltíssimes coses de les que parlar, però sobretot haurem de recuperar temes que ja porten unes setmanes al calaix, perquè l'activitat durant aquest període que hem deixat enrere doncs no és molt gran a nivell de política local. Per tant, donem la benvinguda a la Marta Font, bona tarda.
Bona tarda.
A Joan Font, bona tarda.
Bona tarda.
I a la Gemma Margalef, bona tarda.
Bona tarda.
Regidors del comitè local d'aquesta formació, que avui pues, bueno, ocupen aquest espai, com diem, d'anàlisi de l'àmbit de la política municipal. Comentàvem que clar, que portem un període al darrere que l'activitat no és molta i que, per tant, haurem de recuperar algun tema no vell, però sí que porta un temps al calaix, no?
Sí, bueno, jo voldria dir que en el 14 de gener, pues ja els pressupostos tenen que estar aprovats. I encara no hi ha senyals de vida. L'any passat se van aprovar els del 2014 el 4 de desembre i encara el 14 de gener pues encara no, ni se mos ha cridat.
Recuperarem el tema econòmic, però sí que hi ha un tema que no vam tenir ocasió de parlar-ho en el moment que vam tallar el Parlem-ne abans de les festes, que és una mica que ens valoréssiu com havia anat el resultat del 9N a la localitat i a nivell general. De moment això ho havíem pogut fer amb els altres dos partits que van estar aquí, el Partit Socialista de Catalunya i també el partit, bueno, Esquerra Republicana de Catalunya, però encara no havíem tingut ocasió de fer-ho amb vostès. Sí que ja fa, clar, estem parlant de que ho fa 2 mesos, però bueno, en tot cas sí que ens agradaria que des de la distància poguéssiu fer una petita valoració.
Sí, bueno, jo ja vaig fer les declaracions sí. Per valtros l'endemà del 9N. Dic que nosaltres tres vam acudir a votar de forma pacífica i democràtica, que van ser unes 2.300 i pico persones que van acudir aquell dia a l'institut a dipositar la seva voluntat. Respectem aquelles que van votar pel sí, les que van votar pel sí no, les que van votar pel no i també aquelles que van decidir lliurement no exercitar el seu dret aquell dia, que per a molts era força important per la història futura de Catalunya i en aquest moment també per la present. Nosaltres fem una valoració, bueno, els números són els que són, però la nostra valoració és positiva. Tot el que es faiga de manera democràtica i pacífica sempre ho veiem bé i amb bons ulls.
Alguna opinió més al respecte?
Bé, simplement que doncs, bueno, nosaltres ja vam dir que, aunque era una participació doncs, en cap garantia democràtica legal, del punt de vista legal, però bueno, tot el que sigui participació, doncs, nosaltres vam acudir i vam votar doncs, el que cada un de nosaltres va creure votar, però vam participar, perquè considerem que això és un acte democràtic, aunque dins del punt de vista de garanties democràtiques no n'hi havia, no? I per tant això ho vam respectar participant en aquell dia del 9N.
Sí, bueno, jo volia dir que ara després farà la meva companya la valoració si ho creu oportú, però que a mi aquest dia tan important pel futur de Catalunya jo no volia marxar sense dir que a mi vaig trobar en falta la participació de l'alcalde, que este dia important per a nosaltres, que ben bé no sabíem el que podia passar, pues va decidir que no volia o no podia estar amb los caleros i caleres per un dia tan important.
Molt bé, dit això, sí que podem recuperar un dels temes de l'àmbit de la política municipal de la darrera sessió plenària, entre d'altres, en l'àmbit econòmic, possiblement, si hem de parlar, ens hem de remuntar a l'últim ple quan es va donar compte de la situació del pla d'ajust i del decret Rajoy, no? És a dir, que cada tres mesos l'equip de govern pues, dona compte de com està la situació econòmica i el deute municipal, no?
Bé, va ser un donar compte, per tant no va haver massa de, no va haver debat, simplement era un donar compte i per tant a la comissió informativa que vam tindre prèvia al ple pues, se mos va dir el pla d'ajust corresponent al tercer trimestre del 2014, no? I també el pla de morositat, eh? Cal dir que el pla d'ajust pues, en l'aspecte no es compleix, no s'està complint, sobretot en l'aspecte d'ingressos, i per tant tot el que se fa, la previsió que es fa d'aquest pla d'ajust, al congelat els impostos, pues, no s'està complint, sobretot en el capítol d'ingressos que t'he dit. No? I el pla de morositat estava sobre els 5 milions d'euros, aproximadament, i per tant pues, bueno, és posar fil a l'agulla, de que no s'està complint i, per tant, el pressupost del 2015, que encara no s'ha presentat, que portem un retras important, suposo que hauran algunes causes. Jo entenc que pot haver unes coses tècniques, perquè quan aquest pressupost del 2015 hi ha una novetat que el pressupost de l'Ajuntament més el pressupost de la Cala Gestió més el pressupost de la Cala Serveix tingués un pressupost consolidat. I consolidat pues, bueno, tècnicament i les seves dificultats, però també tinc entès que hi ha hagut diferències entre l'equip de govern per presentar aquests pressupostos, diferències de contingut polític i de despesa i d'ingressos, no? Bé, jo el que el nostre grup el que desitja és que se presentin el més aviat possible, però tampoc passa res, si hi ha un pressupost prorrogat, també la Generalitat té un pressupost prorrogat, no és bo perquè té que haver algunes novetats, però també entenc des de la meva visió i encara no tinc els números concrets pues que hi ha molt poc marge de maniobra i el que em preocupa i això ho tinc a veure fins que no ho pugui veure quan me donin tota la documentació, són dos aspectes importants que ara ho posaré damunt de la taula i que properament quan m'ho escridien pues, també ho posaré davant de l'equip de govern i dels companys de l'oposició, no? I és que tenen que fer front a dos temes molt importants, amb uns deutes molt importants i veiem com estan reflexats. I ara parlo sense tindre davant la documentació. Una és que a 31 de desembre del 2014 continuen devent al revés a l'empresa de residus del Baix Ebre 700.000 euros i estem pagant interessos de demora.
I que això va ser un acord que es van comprometre amb nosaltres, sí, de que abans del 2015 ho efectuaria el pagament.
Durant el 2015.
O durant el 2015, i de moment això encara no s'ha vist.
S'està complint els pagaments que toquen durant l'any, però tot el que és retrasament no s'està complint. I, per tant, la pregunta que faré és quin pla de previsió tenim a l'Ajuntament, perquè aquí pensem una cosa, que el 2015 una meitat de legislatura s'acaba i comença una altra, i pot haver altres que governin o els mateixos. Ja veurem. Per tant, vull saber, com que serà un pressupost compartit amb un equip de govern, espero i desitjo que sigui nou, que no sigui l'actual, com se pot enfocar aquest compromís dels 700.000 euros. No? I l'altre és el de la residència, que això normalment ho portava a la Cala Gestió, però la residència crec que entenc que va haver un canvi de conveni, que primer era a 10 anys, ara és a 8 anys, a pagar 80.000 euros cada mes. I fa mesos que no es paga. Per tant, l'any passat tindrien que pagar 960.000 euros a l'any, que són 80.000 cada mes. I ja ho preguntaré, quan tinguéssim la reunió, tinc entès que potser l'empresa que va fer l'obra mos pot presentar una demanda judicial de 7 milions d'euros. Això
per no haver-se pagat aquestes mensualitats. Doncs.
Per tant, aquests dos temes vull veure com estan enfocats dins del pressupost, però que ens preocupen moltíssim, moltíssim. Respecte al pressupost de l'Ajuntament, crec que hi haurà poca variació, com que no tenim molta capacitat de maniobra, crec que serà un pressupost més o menys potser un 1% menys que l'any passat, sobre els 15 milions, 200.000 i pico, per tant, però amb poc marge de maniobra, amb molt poc marge de maniobra. Nosaltres tenim algunes esmenes que fer, però suposo que no les acceptaran perquè, com que hi ha molt poc marge de maniobra, pues no crec que ho acceptin. Però, bueno, parlant la gent s'entén i ja veurem el que passa.
En els últims anys, l'equip de govern ens tenia acostumat a aprovar el pressupost abans d'acabar l'any.
Sí, és que legalment, abans del 31 s'ha de tancar el pressupost. Legalment, abans del 31 de desembre, el pressupost inicial. Hi ha hagut factors que pues, bueno, desavenències en l'equip de govern, tinc constància que hi ha hagut, i per tant un motiu d'atrasament és este i altres que són tècnics, perquè és per primera vegada que es fa un pressupost de l'Ajuntament que la gestió i que la serveix que sigui consolidat. I llavors, bueno, jo com que no tinc constància dels continguts del pressupost, sí que tinc constància del que és de l'Ajuntament, perquè vaig parlar amb el responsable de em va dir més o menys per damunt pues, com estava, i bueno, crec que la variació respecte a l'any passat serà poc. En quant a inversions, pues, suposo que també tindrà una variació poca sobre traient l'aeroport de la carretera de la Costa Sud, quedarà per uns 400 o 450.000 euros i poca cosa més. És a dir, les tasses i els impostos se van congelar, per tant, poca maniobra, molt poca maniobra. Vull dir, el que entria, me sembla que aquest pressupost no pot fer gaire cosa pels problemes que sempre hem tingut, de que estem fent un pla d'ajust i estem fent un pla de sanejament. Ah, sí, l'endeutament. L'endeutament, clar, aquí, en l'endeutament s'anirà, crec jo, als 2.200.000 euros, el que és el pla d'amortització més interès, i això perquè van deixar un any de carència que hauria que afegir-li 671.000 euros. Podríem anar en quasi als 2.900.000. El que passa que el 2016 això s'anirà acumulant i el 2016 sí que haurà que posar-se este capital que estava en un any de carència sense que afegir a l'altre. Ara bé, espero i que s'ha parlat, però el que passa tampoc tenim constància, jo almenys jo no la tinc, i és que el Ministeri d'Hisenda, els que es van acollir al FLA, a les comunitats autònomes del finançament de les comunitats autònomes, i també els que es van acollir, els ajuntaments que es van acollir al pla de proveïdors, ojalà sigui un bon regal, a veure si es compleix, és possible que els 12 milions que quasi nosaltres vam acollir en tres plans proveïdors ens puguin condonar els interessos. Ojalà sigui així. Ojalà
que primer entre el 5% i després els van passar...
Sí, van baixar l'1,31, el 4 bé, i pico. Si mos condonessin el 0, evidentment ens traurien d'un tema molt fixo que són els interessos. No?
Que en però teoria...
No està aprovat, però que es va comentar que possiblement els ajuntaments acollits i les comunitats autònomes acollits al FLA i els proveïdors, el Ministeri de Hisenda, el senyor Montoro, va dir que seria interès zero. Ojalà fos així.
I que en algun moment aquí ho havíem parlat, que al damunt de que et deixen diners per fer front a un deute, encara et faran deute més en els interessos al propi govern.
Tu pensa una cosa, Franquín, a veure, això és una ajuda, perquè no hi ha cap entitat bancària que et faci crèdits, ni una, ni inclús la Generalitat, i són interessos baixos. O sigui, del 5 van passar després al 4, però és que cap entitat bancària te pot fer un crèdit, cap ajuntament pot demanar un crèdit. Per tant, era l'Estat, el govern central, que podia fer això. El problema és perquè s'han acumulat tantes despeses, no? I aquí la pregunta que jo m'he fet, que si devíem al revés aquests primer un milió d'euros i després, per què no es va incloure això dintre del pla de proveïdors? Perquè a mi la cara roja, com que soc membre del Consell Comarcal, com a membre del Partit Popular, però represento la Mella com els altres companys, pues que mos ho diguin i m'ho tirin per cana, això se te fot la cara roja de que és el poble que deu més amb aquest concepte. I tenint en compte una cosa molt important, i és que el que jo he sospitat sempre, no?, que si tu mires el capítol del concepte de recollida i d'eliminació de tractament de residus, com a ingressos, com a taxes, tenim una previsió de 903.000 euros. i com a despeses tenim 870.000. És a dir, que hi ha un superàvit de 33.000. La pregunta és, si hi ha un superàvit de 33.000, i quan dic que hi ha unes despeses de 870.000 euros, me refereixo també al personal que treballa, estic parlant en termes absoluts. Si la pregunta és que hi ha un superàvit de 33.000 euros i, a més, durant 3 anys, a través dels impostos que han cobrat els contribuents, han ingressat 101.250.000 euros, la pregunta és com encara s'estan devent 700.000 euros al revés. Jo tinc una sospita, no? I és que molts diners d'aquest tipus d'ingressos per a aquest concepte se destinaven a altres conceptes. Si no, això no quadra. No quadra. Si hi ha un superàvit d'ingressos respecte a les despeses i, a més, en 3 anys, per l'IBI, pels taxes, etc, han ingressat 1.250.000 euros, com pot ser que a 31 de desembre del 2014 se diguin encara 700.000 euros pagant interessos de demora. I aquí ara passa una cosa, que este consorci, junt amb altres 4, se farà en un sol, que és el COPATE, que és el Consorci de Polítiques Ambientals, que s'està treballant ja, hi ha els estatuts aprovats, l'assemblea s'ha fet, i que després, aviam, no han dit que el que tingui un deute no, quedi exclòs, però que si comencem ja un nou consorci en la qual ens ahorrarem 1 milió d'euros per gestió, que la Cala, el poble de Cala, digui encara 700.000 euros i estiguessin pagant interessos de demora. Tot això, vull que a la comissió informativa de pressupostos, concretament, se m'aclarixi quin sistema de pagament i de compromís hi ha d'haver, perquè es va comprometre que el 2015 se liquidaria aquest deute al revés. I, per tant, hi ha interrogants que els pressupostos jo tinc que preguntar com a responsable del meu grup per aquests compromisos, el mateix que he dit de la residència. No?
En què canviaria? No en què canviaria, sinó aquesta situació delicadíssima a nivell econòmic, si es condonessin aquests interessos, la perspectiva que vostès pinten complicada en els pròxims anys, canviaria d'alguna manera?
Lleugerament sí, seria el deute. Un altre problema que tenim, el problema que tenim és que pagar 2,5 milions a 3 milions d'euros de deute, que és l'amortització de capital més interessos, és molt fort. I aquí hi ha una cosa que jo poso damunt de la taula i els vaig dir als companys de l'Ajuntament, equip de govern en concret, escolta, qui s'hagi venut patrimoni, que tenim un actiu, evidentment que tenim un actiu, però que s'hagi venut patrimoni a través d'una dació de pagament de 30 parcel·les per pagar 2 o 3 certificacions amb una empresa que va fer la segona fase de 3 cales que es diu Vexa, valorades en 1 milió, quasi 900.000 euros, pues això crec que és un error, perquè si tenim que vendre patrimoni per pagar factures, jo el patrimoni lo vendré, penso, per reduir el deute, no per pagar factures, perquè al final no ens quedarà res. I per tant, això és un tema que els vaig dir, escolteu, ja que tindré molta imaginació, però vendre patrimoni, que l'estem venent, en dació de pagament, que això jurídicament no sé si és possible, però que tinguessin que pagar unes factures de certificació d'obra valorades en 2.400.000 euros, que es va pagar 2 o 3 talons per 600.000 euros i 30 parcel·les en un valor de 1.900.000, jo crec que això és un error, perquè és el que hem de baixar és el deute. El deute, el que ens asfixia és el deute. Pensa que estem al 166,64% del deute, per damunt del 110, que és el màxim permès, no? I això, este deute, ens pot asfixiar. I la Cala està hipotecada, així de clar, t'ho dic. La Cala està hipotecada. I ara hauran eleccions el 24 de maig. Escolti, jo no sé quins resultats pot haver, però torno a repetir aquí, a la teva emissora, a la teva casa, a la nostra casa, de que o tots ens posem les piles en benefici del poble i el que vulgui fer política, doncs perdrà el temps. Si tinc que posar les piles prenent mesures estructurals molt importants per a que en 8 anys poguéssim reduir aquest deute, que per mi és important. No és un deute petit a gran espai, no? Sinó que si volem conservar uns serveis òptims, doncs si tinc que reduir aquest deute, si no tenim capacitat de maniobra, molt poca, i jo crec, penso, que si tu et fixes i vas pels carrers, hi ha alguns carrers que estan fets en clots, i és que no han pogut ni invertir ni tampoc en això. Hi ha una partida de 100.000 euros, no sé si es refereix a això o a una altra cosa, però que hi ha coses que s'han d'actuar repetidament. i molt ràpid. Llavors, després estan els 7 milions d'euros. Si ens posen aquesta demanda judicial, que no ho sé, però podria ser, quina capacitat de maniobra tenim de pagar 7 milions d'euros? Vull dir, és una legislatura propera molt complicada per la Cala, molt complicada pels que tinguin el destí de governar-nos, i tots plegats ens hem de posar mans a l'obra per poder tirar endavant aquest poble que està hipotecat. Està hipotecat. Que diguin el que vulguin, però aquest poble...
Aquest temps ens diuen que això, que això no era...
Mira, qui entra, Marta, té una pereta en dolç, entre cometes.
S'han fet un fart de dir durant estos 3-4 anys que portem ara, que no farà 4, que tot això que tu ara estàs dient no és veritat i que la Cala és un dels pobles més sanejats i que estan més bé i que té més inversions de tot el món, quasi.
Bueno,
en realitat, no sé en quins ulls s'ho han tret, potser han mirat un altre poble que no devia ser nostre.
Precisament, aquestes inversions se van fer molt al període 2007-2011, se van fer molt, però pensa que els ingressos han baixat moltíssim.
Sí, però jo parlo de la legislatura del 2011-2015, que estem nosaltres. El que haguem fet en un passat, nosaltres no estàvem.
Sí,
nosaltres hem rebut l'herència del passat i la tenim que fer front.
I ho estem pagant.
Però a mi el que em sap greu és que diguin que el que ara estem pagant, com bé tu dius, i que tardarem temps a pagar-ho, perquè la veritat és esta, i la gent no s'ha desmoralitzat, però té que saber les coses tal com estan, han intentat tapar-ho hasta fa ben poc, perquè jo no he sentit a ningú de l'equip de govern dir aquestes paraules que tu estàs dient, que són racionals, i pel que veig és el que fa, és com estem avui en dia, no?
Mira, aquesta legislatura, el 2011 van sortir tots els números negatius, i el que estan fent ara és tapant el que poden amb els recursos que poden,
perdona,
amb un gran sacrifici a la gent del poble.
Exacte.
Que han ingressat 1.250.000 euros addicionals per a poder pagar deute, i a més han fet un deute pel tema dels proveïdors de quasi 12 milions d'euros. Per tant, això és insostenible per una població de 7.000 i pico d'habitants que té moltes infraestructures i molts equipaments que es tenen que mantindre. I tots els serveis són deficitaris, eh? Tots. Mira, ahir vaig fer un estudi, si em perdones, un estudi de ports, esports, cultura, educació i sanitat, traient el que s'ingressa i el que costa, amb això, que són bàsics, que quasi no es pot tocar, però que allà estan, quasi té 1.160.000 euros de dèficit, que surten del compte general. Vull dir, tu et poses això damunt de la taula i vols mantindre l'ambulància, vols mantindre l'escola de música, vols mantindre la llar d'infants, vols mantindre el complex esportiu, i que tot és deficitari, i que té un dèficit absolut d'1.160.000 euros, i quan tu ets l'Ajuntament és una empresa de serveis, de fer obres, de fer manteniment, de tindre un personal, el que tenim, i clar, tot això, si t'hi que buscar, primera, per a mi, és el que penso jo, si he de fer un estudi exhaustiu d'eliminar tot el que és despesa no productiva. Despesa no productiva.
Pot posar exemples? És a dir, a què ens referim en despesa no productiva?
Pues despesa que no et produeix res. Per exemple, en la llum, que ara s'ha fet un pla. Per exemple, en personal, així de clar t'ho dic. Per exemple, també se pot dir en el tema de telefonia, en el tema de gasolina, en el tema de vehicles, en el tema... O sigui, tot el que és despesa productiva s'ha de fer un estudi exhaustiu. El que no produeix no pot mantindre's. Això és el primer, objectiu número 1. El Consell Comarcal ho han fet.
No, o sigui, aquí de mesures n'hi ha tothom, però nosaltres ni una.
Que estem governant, ho han fet. I la reducció d'aquesta despesa no productiva en 3 anys i mig ha sigut quasi de 100.000 euros. Quasi de 100.000 euros. Per tant, s'ha de prendre mesures molt dràstiques i fer menys política i ser més gestors. Això és el que jo penso. Com? Posant fil a l'agulla. I no hi ha altra solució aquí. I reduir el deute públic.
Jo l'únic que volia dir és que jo crec que l'equip de govern s'equivoca en una cosa, que vol fer el ciutadà, el calero, tapar-li una realitat. I la realitat és que hem caigut en un pou. Lo que jo crec que ara el Calero ja ho comença a veure, que estem dintre d'este pou, i que tenim deutes i s'han de pagar. Perquè jo sempre comparo l'Ajuntament amb una empresa. I si una empresa a dia d'avui estés com està l'Ajuntament, hauria de tancar una porta. Simplement i llanament, el Calero ha de saber que tenim un Ajuntament endeutat i que s'ha de pagar. I el de Convergència i Unió, que són els que governen avui en dia, crec que han de dir la realitat de com està la cosa.
D'una vegada per totes.
Perquè és que és inaudit el que a vegades se veuen números i quan venen aquí i parlen sembla que tot vaya de meravellosament bé.
Vosaltres s'imagineu que l'empresa esta, si això es confirma la veritat, que faig una demanda judicial de 7 milions d'euros? Vosaltres imagineu que en aquesta legislatura o properament el Pla General d'Urbanisme queda suspès parcialment i els inversors d'aquell temps de Port Olivet te demanen també
Una indemnització? Podem donar gràcies a l'equip de govern.
Aviam, aquí una cosa són els números del dia a dia i l'altra cosa és el que pot passar. Jo això de Port Olivet aquí ho he dit diverses vegades ja i a mi me posa la carn de gallina, perquè si hi ha una demanda que està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual se suspèn perquè tenen uns drets adquirits i si tinc que rectificar altra vegada i suposa això a l'Ajuntament i també una part de responsabilitat a el que és la CUTID en aquell moment, que és el que va també aconsellar això, mos pot caure el pèl, eh? Mos pot caure el pèl. En fi, serà una legislatura propera molt complexa, amb poques hores de dormir i molta imaginació i molta mà dreta. La mà esquerra és per a poder arribar a acords i la mà dreta és per prendre decisions.
I si fem anar les dues mans, millor, perquè
els dos, farà dos, falta treballar esquerra i la mà dreta,
força,
eh?
I
esta és la realitat. I esta és la realitat. I no hi ha res més. Vull dir, i al poble ja no se li pot apretar més la butxaca. Ja no se li pot apretar més la butxaca.
En tot cas, queden 4 mesos pràcticament per a en aquestes eleccions municipals. 4 mesos per a que es pugui conformar un equip de govern de cara als pròxims 4 anys, a la pròxima legislatura. Per tant, estem molt a prop. És a dir, pareix que abans de Nadal ho teníem a 6 mesos, no? Allò que ho teníem una mica lluny, però que ara ho tenim molt més a prop. Per tant, entenc i suposo que ja tothom us esteu posicionant i esteu treballant pensant en la pròxima legislatura i pensant en aquesta contesa electoral, no?
Sí. Bé, nosaltres...
Després en parlarem d'algun anunci que s'ha produït en altres formacions, eh?
Els tres que estem aquí, us puc dir el nom de la Marta i de la Gemma, la Gemma i la Marta, que repetirem. Potser haurà algun canvi, però...
És a dir, que estan ja preparant aquesta...
A veure, jo els he dit amb elles, dos, que ho saben i són conscients, perquè ho saben, de que suposant, és una suposició, que aquí no hi haurà majoria absoluta per ningú, aquí o tots ens posem les piles a fer un govern de concentració, perquè és un cas excepcional, amb una llista més votada, la que sigui, però que no tindria de ser Convergència i Unió, perquè és la causant de tot això. Per tant, les persones que ho han causat no tindrien que liderar aquest sanejament, però tindrien que participar-hi també, perquè també són causants.
Són culpables.
Són causants d'això.
Per tant, si guanyés Convergència i Unió seria la segona llista doncs més votada.
Sí, bueno, el poble decidirà el que tingui que decidir. Jo respecto tot, jo t'estic dient la meva opinió, i és que la meva opinió té cap aquí gestors. Qui va fer que política s'ha equivocat, que és el que s'ha fet molts anys atrás.
És que jo crec que fins ara aquí realment qui ha governat ha fet política.
Molta.
I un ajuntament d'un poble té que tindre regidors que visquin pel poble i mirin pel bé del poble i no anar a fer política. Política la vas a fer la Generalitat, el Parlament, els... en te vulguis.
Però quan parlo de política vol dir de contentar tothom
i
gastar més del que un
tenia. Que és el que s'ha fet, estirar més la màniga que la mà.
Això és viure en un altre... Ara, avui en dia... Com ha estat a tot arreu, però concretament aquí a la meva, t'hi ha d'haver gestors. S'ha de fer política, però gestionant els nostres recursos i minvant tot el deute que tenim, perquè si no, no ens sortirem. i a la gent no se li pot enganyar, amb una condició que a la gent no se li pot apretar més la butxaca, perquè la crisi encara està palesa aquí. I després, per a mi, dic que tenim que tindre una consciència de poble i deixar les sigles de costat. Aquí no tenim que treure benefici de resistir, que pren de decisions una miqueta dures, se pren i s'expliquen. I s'expliquen, si tenen que explicar. Però que si tenen que fer política, com s'ha fet fins ara, de que aquí tot el que entra surt i no hi ha control de res, pues no serà el correcte. Per tant, les promeses electorals tenen que ser reals, d'aixafar de peus a terra, explicar com està tot. Jo tant som partidaris de fer una auditoria de dalt a baix i explicar al poble com està. Si depèn de nosaltres, això, si depèn de nosaltres. I els altres companys que es puguen presentar d'altres candidatures, que pensin que en estelades i fer discursos polítics no ens sortirem. Tenim que ser gestors com si això fos casa nostra. Tindre cura com si aquests diners que gestionem és casa nostra. I explicar transparència a la gent de lo que hi ha i de lo que s'ha fet. Lo mal que s'ha fet, dir-ho i rectificar lo que mal s'ha fet i explicar-ho i tindre participació ciutadana, que això també és molt important. Aquí jo penso que una de les coses que dic, aquest poble està obert, per exemple, publicar tots els pressupostos que hi ha per la web de l'Ajuntament, la liquidació d'un pressupost, publicar-lo per la web de l'Ajuntament, la gent que estigui, que sàpia que això és transparent. Té que haver un canvi de mitjó important, i això és el que nosaltres ja prepararem per la nostra candidatura i pel nostre programa, i crec que hem d'estar al costat de les persones, i no és un eslògan, i sobretot informació detallada i ser transparent i participació. Estos són per a mi les coses bàsiques. I que si un se comença a prometre i oferir aquí un centre cívic, d'això que no s'ho cregui, perquè això serà impossible, que no ho podran fer.
Anem malament. Jo volia dir una cosa.
Sí, i tant.
Que jo, al primer d'entrar com a regidora, vam veure que es prenien unes mesures i la primera que es va prendre va ser fer fora a dos policies locals. Dos persones importants, i que ara ens passa una cosa, que hi ha entorns de nits que de més hi ha una gent. En aquestes dues persones s'havien de fer fora? No es podia fer fora altra gent o càrrecs de confiança? Potser eren aquesta gent que s'havia de fer fora, els càrrecs de confiança, perquè no entenc perquè un regidor té que tindre càrrecs de confiança. No cobra un regidor per fer de regidor, perquè ha de cobrar una altra segona persona per fer la teva feina. Vull dir, jo hagués mantingut els dos policies locals i ara no ens trobaríem en la situació a vegades de desamparo que es troba un ciutadà, com la nit de Cap d'Any, que aquí, a la plaça Catalunya, va haver un altercat i no podia baixar la policia local perquè de més havia un agent. Per molt que el senyor Montagut, que al ple li preguntaré, com una nit de Cap d'Any, hi ha un sol agent de guàrdia. Una nit problemàtica de l'any. Gent que surt, gent que veu i passa el que passa. Van tardar en reaccionar l'agent de policia local més els dos Mossos més de mitja hora. I fent fora a dos policies locals. Però els càrrecs els seguim mantenint. Jo me pregunto de què serveixen els càrrecs de confiança per a mantindre'ls. Tanta bona feina fan?
Bueno, té que haver una reestructuració que nosaltres ja presentarem al nostre programa, transparent, de gestió, participatiu, i això ja ho farem saber al seu moment, i si la gent ens dona confiança, doncs assumirem el repte que tinguéssim, i si tenim que arribar a acords amb totes les altres forces polítiques perquè serà necessari fer-ho, doncs ho farem, perquè nosaltres hem demostrat en aquests 3 anys i mig que hem sigut constructius, hem fet propostes, ens hem mullat el que es diu vulgarment el culet, i per tant la nostra responsabilitat està fora de dubte. Equivocant-nos, evidentment que ens podem equivocar, però que tenim molt clar el que estigui fent en aquesta casa.
Vostè parlava de que ja estan parlant i ja s'estan posicionant de cara a les pròximes eleccions municipals. S'està parlant de la possibilitat de que vostès al final... Vostès acaben de confirmar que es presenten, els tres. Sí. De que podrien no presentar-se sota les sigles del Partit Popular.
Això ho tenim ja, ho tenim clar. Això ho tenim clar. Nosaltres vam fer una consulta, com dic que sé, i vam dir que la nostra intenció era presentar-nos per Plataforma Calera, i això hi va ser saber els dirigents d'aquí les Terres de l'Ebre. Evidentment van acceptar la nostra proposta, però que ells també tenen l'opció de que, com a Partit Popular que està estructurat a nivell de l'Estat, pues, que també tinguin l'opció de preguntar-ho a la Direcció Provincial de Tarragona i s'obri la, i obrir la porta a la possibilitat que ells puguin presentar una candidatura. Nosaltres li vam dir que això no seria convenient, que nosaltres avui en dia hem cregut que és millor que la plataforma Claret sigui la, la que porti aquesta iniciativa per poder aglutinar gent de qualsevol ideologia, però gent preparada i gent ferma, que tinguéssim un ventall bastant ampli, i així ho vam manifestar-ho, i per tant el que pugui fer el Partit Popular, pues, si ens diu que hi ha endavant, pues, perfecte, i si ells volen presentar la candidatura, que la presentin, si troben algú.
Quan dieu naltros, se refereix a la Marta, a la Gemma i a Joan, sí, o a la gent que formeu la militància d'aquesta formació?
La militància està consultada i és el que va dir, que la plataforma avui en dia és la millor opció per la Cala, sense lligams de partit. Nosaltres a nivell, de poble.
Vam dir que si no ho fèiem per la plataforma Calera, nosaltres amb el Partit Popular no continuàvem, i la militància nostra va decidir que preferien que continués la plataforma Calera, que les sigles del PP en aquest cas desapareguessin i que nosaltres tres continuéssim fent el projecte que vam iniciar l'any 2011, però aquesta vegada desvinculats de qualsevol partit polític, perquè la nostra intenció, com hem demostrat, però ara més que mai, és treballar pel poble i no per polítics que a vegades ens defensen malament, a vegades no ens defensen. Nosaltres volem treballar per la Cala i creiem que la millor manera és desvincular-nos de qualsevol partit i prendre decisions només que tinguin estructura a nivell municipal.
Per què desvincular-se del Partit Popular?
No, desvincular-se no hi ha cap motiu, per qüestió d'eficàcia. Per qüestió d'eficàcia i una altra cosa. Hi ha gent, pues, que no està vinculada al Partit Popular. Jo sí que estic vinculat perquè he sigut militant. Per tant, la part, diguéssim, de la plataforma Galera la tinc a capçalar perquè és la millor via de poder aglutinar gent preparada, de formar una preparació a la Cala en la qual tingui opció tothom del que pensi. La plataforma ha sigut sempre, l'essència ha sigut això, i que el Partit Popular, en aquest sentit, té que tindre la capacitat de deixar-se de costat perquè el poble està per damunt de tot. Este és el missatge que nosaltres li vam donar. I, per tant, com que el poble està per damunt de tot, el Partit Popular, a nivell municipal, té que fer un sacrifici. Autonomies o a nivell general, que facin el que vulguin. Què?
Re, t'escolto.
Després, nosaltres pensem que hem fet un bon equip humà. Crec que jo personalment crec que tinc que deixar el que penso jo, he parlat Joan Font, té que deixar ja el ser capdavant d'una llista, i per tant crec que altra gent jove que està, ja està preparada, ja estic convençut que està preparada, l'ajudarem la Gemma i jo, i la Marta, pues, si ho accepta, pues, si ho accepta, pues, seguirà endavant.
Clar, aquests moviments també confirmen altres moviments que s'han produït darrerament, en el que bueno, fa pocs dies hem vist que també s'ha confirmat en aquest cas un relleu en el si de Convergència Democràtica de Catalunya, que ja ha fet públic que, bueno, que hi haurà un relleu al capdavant i que Andreu Martí, l'actual alcalde de l'Ajuntament, no encapçalarà la candidatura de Convergència a les pròximes eleccions, i han manifestat que el relleu l'assumirà Joan Pere Gómez. Com valoren aquest anunci i aquest moviment?
Nosaltres respectem les decisions que prenguin altres grups polítics, ells saben el que tenen que fer. Si l'Andreu Martí, actual alcalde, no pensa repetir pel que sigui, doncs nosaltres és un respecte i no tenim que opinar. I si Joan Pere és el seu substitut, acceptar-ho com té que ser, no? Vull dir que no ens posem en aquestes coses, simplement un respecte, i que el que desitgem és que tots mirem pel bé del poble i ja està. Vull dir que no podem dir altra cosa, no podem dir una altra cosa. Cada un personalment fa el que li convé, i el partit tindrà la seva estratègia, i nosaltres l'únic que hem de fer és respectar les decisions dels altres, i qualsevol partit polític, vull dir que nosaltres amb això no ens hi posem. I ells sabran per què l'Andreu Martí ha deixat de ser candidat i per què Joan Pere Gómez era el candidat nou. I respecte. La paraula és respecte i ja està, res més. Vols dir alguna cosa?
No, donar-li d'aquí l'enhorabona, que suposo que deu estar content de poder representar el seu poble les pròximes eleccions, i desitjar-li tota la sort que ell pugui tindre, al igual que els ho desitjo a les altres formacions que es puguin presentar. Com ha dit Joan, l'Andreu ja portava 12 anys com a alcalde de l'Ajuntament d'aquí. Per a mi no ho ha fet massa bé, però ja dic que és una opinió personal. També li desitjo la sort oportuna que tingui un cop sortir de l'Ajuntament. I no, res més, aquesta és la valoració que fem, pues un relleu, que ells sabran per quins motius ho han fet i si és oportú fer-ho ara i si és encertat. Com sempre, el poble, al cap i a la fi, el dia 24 de maig sabrem la seva opinió i, sobretot, pues, com he dit abans, desitjar sort als dos amb els àmbits que prenguin, tant un com l'altre.
De moment tenim dos caps de llista confirmats, el d'Esquerra Republicana de Catalunya, que este estiu ja va fer públic que Jordi Gasani continuaria, i el de Convergència, en tot cas, Joan Pere Gómez, tot i que la rumorologia també parla de que podria haver alguna altra formació nova presentant-se en aquestes properes eleccions municipals. És a dir, ara en aquests mesos és habitual la rumorologia de si es presentarà una candidatura, una altra candidatura independent a part de la vostra, doncs, o no, com s'acabarà al final, no?
No ho sé, jo, a la meva experiència, va haver un any que l'any 1995 em va presentar set, Déu-n'hi-do, no? És el rècord. I la gent va concentrar el vot en Convergència i Unió i el Partit Popular, i vaig sortir elegit nosaltres amb 40 vots de diferència. Vull dir que es va concentrar tot en els dos grans partits. En fi, això no té importància. Jo crec que la gent presenta, jo he de ser valenta, he de presentar la candidatura que cregui més oportú,
que hagi pluralitat, que tinguin inquietuds,
i això no estic assustat, al contrari, no. Això no, el que seria fotut seria que sempre haguessin aquí els mateixos, i per tant crec que és una oportunitat que té tothom a través de la democràcia, per la participació, de l'oferiment, de la il·lusió que pugui tenir de cada un, del connectar en el teu municipi, en la gent, i per tant ens ho veiem amb bons ulls. I no tenim que dir res al contrari, ho veuríem més amb els ulls que aquí sempre siguéssim els mateixos, no? Perquè, no, considero que com més eixirem, pues, més participació hi haurà i més debat hi haurà i més inquietuds hi haurà.
I més a l'hora d'arromangar-se, pues, més irem per a fer-ho,
no? Si no surten elegits, hem de ser constants, perquè les oportunitats se poden renovar cada 4 anys.
Sí.
És a dir, considero que aquí jo torno a donar el missatge que la pereta en dolça no hi haurà per ningú, tant pels que consideren guanyadors el 24 de maig, sinó que és el poble que té que guanyar fent una bona gestió, fent transparència de la gestió que poguéssim fer els que tinguéssim la responsabilitat de governar. I jo desitjaria, desitjaria que en un cas excepcional, com està l'Ajuntament de la Cala, que som tots, que hi hagués un govern de concentració en la qual tingués com a prioritat la bona gestió i que els recursos que tenim siguin utilitzats al mil·límetre. I això requereix un esforç en benefici del poble. Ja t'he dit que és un cas excepcional, perquè estem en un cas excepcional. Mai en la vida l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en termes absoluts, està tan hipotecat com ara.
Anem avançant en altres temes, perquè darrerament el dia 5 de gener es va obrir al públic el Parc del Bon Repòs.
Sí, bueno, jo el que puc dir és que, a veure, me sembla, si no recordo malament, aquí hi ha hagut dues fases. Una fase va ser la part, diguéssim, que està ubicat, doncs, la pista que hi ha ara, la remodelació de l'oficina de turisme, i després va haver, doncs, l'aspecte piramidal del perímetre del carrer Pau Casals i el carrer Valle Pijuan, no? Va ser aquesta primera fase. I ara la segona fase, que ha sigut en fons FEDER, un pressupost de 443.000 euros, més o menys, un 50% de pressupost, doncs s'ha pogut fer, doncs, la segona part, no? Que ha sigut l'enjardinament, un lloc per on poguéssim fer, doncs, actes a l'aire lliure, un passeig connectat d'un carrer a l'altre, palmeres. Jo, per mi, penso, cada un tindrà el seu gust, desitjo dues coses, no? El civisme, per un costat. Jo faig una crida al civisme, aunque personalment jo els palmeres no les hagués posat. Considero que hi ha arbres autòctons de la nostra terra, com poden ser olivers, garrofers, pins, són autòctons.
I que ja n'havien allí, però, que bueno, es van tallar, vull dir que no calia
no,
que si no haguessin plantat de nous.
La meva crítica no s'inspira res, però lo que, jo el que puc dir és, com a responsables que som, és que hi hagi civisme i que això pues, ha costat els seus diners. L'Ajuntament ha pagat pues, 200 i pico de mil euros i que això és de tots i ho tenim que conservar entre tots. Això és l'única cosa que puc dir de la inauguració, que possiblement ho faran per la Candelera, però que el civisme és el nostre missatge que podem donar perquè estigui en bon ús, no?
Jo agraïa a la Cala RTV la seva publicació al Facebook del 5 de gener, que així és quan me'n vaig enterar que el Parc del Bon Repòs s'inaugurava i que els que també som representants del consistori no se mos va fer saber la notícia.
S'obria al públic més que inaugurar.
S'obria al públic, sí. Que nosaltres no mos van invitar en aquesta obertura al públic.
Però sempre hi ha un detallet de que si es fa al públic... Pues... invitar al consistori.
Com a mínim, no? Nosaltres també estem assentats a l'Ajuntament de la mateixa manera que ells, ens van triar la gent del poble, estem de manera democràtica. Agrair-se a vosaltres la publicació que vau fer, perquè així jo estic enterada del que passa al meu poble, a part de com a habitant que sóc, també com a regidora que també formo part. Suposo que han pensat més enllà, que per la Candelera, que són les nostres festes majors que les tenim a punt de tocar, se farà la inauguració oficial, però de totes maneres l'obertura, que també era oficial...
Però no ens consta cap acte, eh? És a dir, l'únic que es van fer és retirar les tanques per a que pogués passar la gent, eh? No...
suposo, i el meu cap ha pensat que potser estarà bé que potser la Candelera ho inauguren, però que l'obertura al públic nosaltres no vam ser... ni coneixedors,
informats.
Ni vols ni invitats.
En fi, considero que sí, no, que sí, que és un detall, un petit detall, pues, que això sempre va bé, no? I que...
No, perquè després, quan hi ha problemes, mos demanen ajuda i nosaltres els tenim que ajudar.
Són petits detalls,
i
és cert.
Ja
ho hem dit. Jo el missatge que tinc que dir, a part d'això, és que ara la gent tingui civisme per poder-ho mantindre el millor net possible i no embrutar-ho.
I el que has dit tu, que hi haurà gent que li agradarà i gent que no, jo en això no entro, a mi no m'acaba de convèncer com està fet.
Mira, t'haig de dir que el 2009 se va fer una consulta popular i hi havia també una zona de pícnic i no s'ha fet, i que no passa res, no passa res. Allí es va consultar que havia d'haver una zona de pícnic i no s'ha fet.
Potser d'aquí la Candelera la fan.
Però bueno, el que passa que, bueno, jo la crida que nosaltres podem fer és el civisme. Són molt viari urbà, que ha costat els seus diners, i per civisme ho hem de mantenir el més net possible. Vull dir, aquelles persones que tinguin mascotes i tot, pues, que vagin molt en compte.
Sí, però siguin... també l'Ajuntament, també, vull dir, l'equip de govern també ha de procurar mantenir les places, i n'hi ha algunes que també les té algo deixades de la mà de Déu. Vull dir que si ja no podíem mantenir el que teníem, una més?
Bé, és l'obligació de fer el manteniment, clar, evidentment, això ja... és la nostra obligació.
Per part de tots, no?
No, el civisme és de la gent que
els que governen i els que
sempre hem dit que la política millor de neteja és no embrutar. És la millor política, la més barata.
Més coses. També aquesta setmana també es dona inici a una obra esperada a la zona del carrer de l'Àngel, tot el tema de la plaça del Canó, que és la millora de tots els pluvials i serveis soterrats de la part inicial del carrer Sant Joan, les escaletes del carrer de l'Àngel, diguéssim, i tota la plaça del Canó, no?
Bé, esta obra quasi val 154.000 euros, aproximadament. Està financiada en un 79% per la Diputació, el POSC de la Generalitat en un 16,45% i l'Ajuntament en un 5%. Bé, jo aquí, que és una obra que tenia que fer-se ja fa temps, i això ja fa temps que hi va, les escales estan en un mal estat, i després quan plou això, si té que fer uns pluvials, com té que ser, no? Bé, aquí posa que el termini de duració de l'obra són 2 mesos i mig. El termini. Perquè quan se fa la contratació se posa el termini. Si estem... suposo que no començaran abans de la Candelera, suposo.
Sí, esta setmana.
Esta setmana comencen. Si tu comptes 2 mesos i mig, tindrem que treballar dissabtes i diumenges, perquè als 2 mesos i mig ja moranem després de Pasqua. I Pasqua és el 3 d'abril. Per tant, és un pèl just. Tenim a Pasqua damunt. És un, jo ho preguntaré...
El turisme, ho dius, potser,
clar,
que és una zona...
Bé, bueno, a mi surten els números justos, no?
Sí, justet. Sí.
Per això dic que és molt, molt just, molt just, molt just, molt just, perquè sempre poden sortir complicacions.
En tot cas, inicialment, segons les informacions que tenim, s'havien de començar abans de Nadal, però pareix que en el sector comercial es va parlar i es va acordar que es deixés passar el Nadal. Jo
m'ho deixo damunt de la taula, que quan se fan 2 mesos i mig, normalment, per experiència, se fan 3, perquè surten coses.
Bueno, jo suposo que la contractació deu anar haver sí, ficat bueno, 2 mesos i mig.
Jo no ho sé, ojalà
si
és així. Ojalà...
Passa dels 2 mesos i mig,
mira, el 3 d'abril és dissabte de Pasqua.
Pues mira, ojalà estigui arreglat.
El 3 d'abril.
Sí, eh? És dissabte de Pasqua. Sí,
el 3 d'abril, ara compteu 2 mesos i mig.
No, no, que sí, ojalà...
Que és molt just.
Molt justet, però molt ojalà just. Puguin arribar
bueno,
a
fer-ho. Ja veurem, sortia tot bé i això... I això tindré una solució definitiva, no?
I que ningú es vegi perjudicat, més que res que acabi les obres al temps i que la temporada llarga...
Jo el que veig és que els 2 mesos i mig, si tinguin que presentar-se i van posar ja problemes, doncs clar, això se va traçant i després tenim Pasqua, que Pasqua és importantíssim.
Per aquí sí, per als comerços.
És un puesto estratègic, eh? És un puesto estratègic, estratègic. Per tant, bueno, a veure si tot va bé i pugui ser una realitat.
No sé si hi ha alguna altra cosa. Vostè comentava temes del Consell Comarcal del Baix Ebre com a regidor, com a conseller comarcal, si hi ha alguna cosa o alguna gestió que darrerament s'hagi fet i que afecti el terme municipal o a l'àmbit municipal de l'Ametlla de Mar.
Si tenim memòria, a l'agost del 2013 vam tenir una reunió aquí amb el president, els alcaldes de les poblacions veïnes, l'Ametlla de Mar, perquè el GR92 passa principalment per aquests 3 pobles, no? I vam considerar que vam fer un pressupost de manteniment de 407.000 euros, perquè degut a les pluges hi ha senders que estan...
Està parlant del GR92,
no, eh? Sí, de l'Hospitalet cap a l'Ampolla, diguem, del terme de la Mella cap a l'Ampolla. Llavors aquí vam fer una reunió a finals del mes d'agost en el regidor d'aquí, els alcaldes de les primeres ciutades, i properament al mes de setembre vam presentar-ho això al subdelegat del govern, i estava també el diputat Juanito Bertomeu amb nosaltres i també el conseller de turisme, i vam considerar que això tenia que financiar pues, a través del Ministeri de Costes, no? Bé, com que el pressupost d'aquell any era molt menys, perquè estava en un període del govern central de restricció de despesa, pues vam poder aconseguir a través de la taxa turística, que el municipi de l'Ametlla ha sigut pioner i el que ha recordat més, que la Diputació a través de la taxa turística, ara vam aprovar l'últim ple, que la Diputació passaria 120.000 euros, i la subdelegació del govern 280.000. Per tant, ha reduït l'aportació del govern central a través de la subdelegació del sector de costes i també demanarà l'autorització perquè sigui el Consell Comarcal qui executi aquestes obres. Nosaltres tenim un conveni en la Diputació per fer manteniment en la Via Verda i també amb això doncs, de gent que està en atur, i per tant ara és tramitar i fer política de que prenguin consciència de que la part que els toqui a la subdelegació del govern per part del Ministeri de Costes i de Medi Ambient pugui financiar els 280.000 euros i abans de l'estiu pugui executar aquestes obres. I això, pues, evidentment, el grup del Partit Popular pues, té que fer la gestió davant de les autoritats pertinents perquè pugui ser una realitat.
Alguna cosa més que tinguin a bé explicar-nos o tinguin a bé... comentar-nos?
Bé, com que públicament a la teva... Bueno, a la nostra emissora, perdó, sempre... No és la teva, no? És la de tots.
Evidentment que no.
És la de tots.
Però és molt teua, Franquín, que bueno, fa molts anys que treballes bueno, aquí.
Sí, això és una cosa...
La ràdio l'atribuïm sempre a la
col·loquial,
teva...
Col·loquial, no? Col·loquial.
És, però com és que... tan meua com de cadascun dels habitants de l'Ametlla de Mar.
No? Bé, el que no tindrem aquesta oportunitat de tindre... una connexió directa als nostres veïns i pues, desitjar unes bones festes de la Candelera, que la alegria, dintre les penes que podem tindre dels moments difícils que estem vivint, doncs són moments per poder traure la nostra simpatia, la nostra concòrdia, la nostra alegria, i que ens podem retrobar amb gent que tot l'any doncs, quasi no ens veiem, no? I que el temps ens acompanya, i per tant desitjar a tots plegats, a tots, unes bones festes de la Candelera.
Les tenim a prop, ja s'ha anunciat que comencen el dia 30, que s'allarguen fins al dia 4, per tant, bueno, les tenim molt a prop.
Ja podem començar a treure els trajes per a...
Sí, per a que no feguin olor d'armari, no? Per a que no feguin olor d'armari.
Naftalina, no?
En tot cas, era una candelera que mos quedarà el dia de la festa major al mig, no? Que començarem més aviat del que és habitual. I bueno, que d'aquí 4 dies, com el que diu, ja estarem al damunt, no?
Jo sempre, els perillós sempre els dic, com que ara comença el de Sant Antoni, dic, com bé que les vostres barbes pelar i em poso les meves a remullar, no?
Perquè després d'ells vinguin nosaltres.
Molt bé, doncs que tinguin bones festes i vosaltres també.
Molt bé.
Tota la teva família i tota la gent que treballa en aquesta casa.
Marta Font, Joan Font, Gemma Margalef, moltíssimes gràcies i fins al pròxim programa.
Fins a la pròxima.
Fins al pròxim.
Adéu.
Adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.